Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Carles Puigdemont ha demanat empara legal a Roger Torrent perquè respectin, diu, els seus drets com a diputat. D'aquesta manera, el candidat a president busca no ser detingut dins del Parlament i s'acull a la possibilitat que, com a diputat, se li garanteixi el dret d'assistir als debats i les votacions del ple, com és el cas de la investidura de demà, que començarà a les 3 de la tarda, segons les previsions. Puigdemont també esmenta l'article 57 de l'Estatut que li atorga immunitat per no ser arrestat si no comet un delicte flagrant dins el recinte de la Cambra catalana. De fet, en les últimes hores, sobretot a través de les xarxes socials, està creixent la convicció que Puigdemont serà present físicament en el debat de demà. També us expliquem que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha denegat el permís a Oriol Junqueras i Jordi Sánchez per assistir demà a la investidura. El magistrat no ha acceptat el permís extraordinari que havien demanat els dos diputats de cara al ple de demà. I amb la perspectiva del ple del Parlament, l'Assemblea Nacional Catalana ha fet una crida a concentrar-se massivament a prop de la Cambra Catalana, coincidint amb l'inici de la sessió. Poc abans de les 3 de la tarda ja, l'entitat anima a defensar la democràcia, diu, a Catalunya i arreu del món. Una altra notícia de crònica judicial. La Fiscalia de Madrid ha demanat l'absolució del PP i de la resta d'acusats pels suposats delictes de danys informàtics en el fet d'haver esborrat els discos d'ús dels ordinadors de l'extresorer del partit Luis Bárcenas. La decisió arriba un mes després que s'obrís el judici contra el PP per suposat delicte de danys informàtics. També destaquem que els membres de la cèl·lula desmuntada l'any 2015 han negat que volguessin atemptar a Catalunya. Aquest matí s'ha reprès a l'Audiència Nacional el judici contra 10 joves acusats de reclutament i adoctrinament en el salafisme. Segons fonts policials, els presumptes terroristes volien atemptar contra el Parlament català i contra l'Hotel Arts de Barcelona, entre altres llocs. I un últim apunt, Convergència Democràtica va rebre més d'un milió d'euros en comissions il·legals mentre Artur Mas liderava el partit. Ho diu la Guàrdia Civil en un informe que ha fet arribar el titular del jutjat número 1 del Vendrell, que investiga l'anomenat cas del 3% sobre presumpte pagament de comissions il·legals de l'antiga formació nacionalista. Segons el document, els fets es van produir entre els anys 2008 i 2013. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també pastor responsable de Càritas a la Tarraconense, presidia ahir diumenge a la catedral de l'Arxidiòcesi una celebració de l'Eucaristia per commemorar els 2.000 números de Catalunya Cristiana. Va ser una missa d'acció de gràcies molt viscuda, amb reconeixements, agraïments i paraules d'encoratjament als artífecs d'aquests més de 38 anys d'història que té el setmanari. En la salutació inicial, el director d'aquesta casa, de Ràdio Estel, i també de la publicació, Jaume Aymar, s'adreçava a tots els presents, com també als qui seguien l'ofici per Ràdio Estel, per assegurar que són un gran estímul, perquè tots fan visible que Catalunya Cristiana és, per damunt de tot, l'actualització setmanal d'una iniciativa eclesial que va tenir el 1979 el sacerdot Joan Evangelista Jarque, juntament amb el també prevere Francesc Malgosa. A més dels agraïments a tots els qui fan possible la revista, Aymar va recordar igualment l'agraïment personal que va fer divendres passat ell al Papa a la Casa de Santa Marta del Vaticà per la salutació que el pontífex havia dedicat a la publicació i que es va veure reflectit en la portada de l'edició extraordinària, la de diumenge de la setmana passada, dia 21, una edició, un número que el mateix Jaume Aymar va lliurar físicament, igualment divendres passat, al pontífex. És un moment de goig per als nostres mitjans i potser en l'inici d'un programa com aquest, La Veu de Càritas, és especialment oportú recordar que Catalunya Cristiana i Ràdio Estel estem, sobretot, al servei de la caritat. Aquest és el compromís central, juntament amb l'espiritualitat i els sagraments, que l'Església pot oferir al món per donar a conèixer Jesucrist, com el mateix Francesc recordava ahir en l'Àngelus. Jesús és el nostre mestre, poderós en obres i en paraules. Les paraules de Jesús, la paraula de Déu, és clau, però també les obres. I la caritat és això, és l'acció de l'Església reflectida en l'ajuda, l'assistència i l'acompanyament als més febles, als pobres. Avui és protagonista la diòcesi de Solsona. El seu bisbe Xavier Novell ens oferirà de seguida el comentari setmanal, la seva reflexió. I l'acció de la setmana tindrà com a protagonista aquesta setmana la casa d'acollida per a dones Les Vetlladores, situada a Berga i que porta poc més d'un any ja en funcionament. Ens visitaran els seus tècnics, acompanyants i educadors, els qui gestionen aquesta casa. Són una família amb el matrimoni format per Od Masang i Ferran Quirós, que amb els seus 5 fills acullen les persones, les dones, que necessiten ser assistides en aquesta casa. Ja n'han passat unes quantes en aquests mesos. Després també tindrem el testimoni avui de la diòcesi d'Urgell. Concretament parlarem amb Juanjo Tenorio, que és un treballador contractat de Càritas i que és el responsable del centre Sant Domènec de Balaguer. Això amb les notícies que ens porta sempre la Montserrat Creus i l'agenda. Fins a les 9 us acompanyarà. És la veu de Càritas. Salutacions de l'equip amb el Mario Ramírez a les vies de so i la resta de companys, la mateixa Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, amb Ignasi Miranda. La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El missatge del pastor diocesà.
Com que la diòcesi protagonista és avui Solsona, tenim avui reflexió del seu bisbe, de Xavier Novell. Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona, bona nit, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel i endavant amb el seu missatge.
Avui us torno a parlar del projecte de la casa d'acollida per a dones Les Vetlladores, perquè ja és una realitat. Recordeu, aquest és un projecte adreçat a acollir dones en situació de vulnerabilitat. Tot i que no hi ha un perfil concret, aquest servei s'adreça a les dones a les quals els hi manca una xarxa de relació familiar i social, que es troben en situació de manca d'acompanyament i en una posició d'especial vulnerabilitat, com per exemple dones que s'acaben de separar, mares solteres amb fills, que passen per moments econòmics difícils, però també pot donar-se el cas d'una dona que visqui al carrer. Aquesta casa d'acollida se situa al nucli antic de la ciutat de Berga, a la casa de les Vetlladores, en el que fou l'antic convent de les Carmelites Missioneres de Berga. L'edifici compta amb 4 plantes, entre espais comuns i zones privades, i pot donar servei a unes 25 persones entre dones i fills. El que es pretén, i això és un dels trets diferenciadors, és que la casa de les Vetlladores no sigui només un edifici, un lloc on les dones hi visquin durant un cert temps, sinó que sigui una llar on les dones se sentin acompanyades i guiades, a fi efecte que un cop deixin la casa puguin tornar a fer una vida digna. Per aconseguir aquest objectiu, l'estada de les dones a la casa, tot i ser temporal, és indeterminada. La duració de l'estada en la casa vindrà establerta en funció de les necessitats de cada dona i de com aquesta dona evolucioni. Els responsables del projecte són la treballadora social i un matrimoni amb els seus fills que viuen a la mateixa casa, convivint amb les dones acollides, la qual cosa suposa un caire familiar. Tot aquest projecte i tot l'acolliment es fa des d'una opció clarament cristiana. En la casa de les Vetlladores s'acull a tothom, siguin quines siguin les seves idees o creences, però no amaguen que som cristians, que som església i que, per tant, acollim i oferim tot allò que tenim, també, lògicament, la nostra fe. Dono les gràcies a Déu per aquest projecte, per la seva consolidació i també per la bona tasca que els seus responsables estan portant a terme, tenint cura d'un dels col·lectius més vulnerables, les dones i els seus fills petits.
Moltíssimes gràcies, senyor bisbe Xavier Novell, pel seu comentari, per la seva reflexió avui des de la diòcesi de Solsona, amb el seu bisbe Xavier Novell. Seguim a la veu de Càritas.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Repassem informacions dels últims dies, com sempre, amb la col·laboració de Montserrat Creus en la redacció. A la seu de Càritas Diocesana de Terrassa va tenir lloc el 17 de gener la signatura del conveni de col·laboració amb Bankia, pel qual aquesta entitat financera donarà suport econòmic al projecte Fem Bona Feina. Es tracta d'una iniciativa que busca la millora de la inserció sociolaboral majoritàriament de dones i d'origen estranger. A l'acte de signatura van participar Àlex Somoza, director territorial de Bankia a Catalunya, i Salvador Obiols, director general de Càritas Diocesana de Terrassa. El projecte Fem Bona Feina va néixer ara fa 16 anys de la necessitat de trobar feina que tenien les persones nouvingudes que s'adreçaven a Càritas i també de les demandes de particulars a l'hora de trobar una persona que els fes la neteja de la llar. A poc el perfil ha anat canviant i les persones han deixat de ser nouvingudes en la seva majoria per passar a ser immigrants que ja fa anys que viuen a Catalunya. També la demanda dels particulars ha canviat. Ara el que demanen són persones que puguin atendre gent gran, bàsicament, per l'envelliment de la població. A la tarda del dissabte, dia 20, al Teatre Ateneu de Tàrrega, es va fer una gala benèfica a favor de la tasca social de Càritas Parroquial. El grup Alfi del Casal de la Gent Gran de la capital de l'Urgell va organitzar un festival en alta fidelitat que durant 2 hores va omplir de bones músiques l'escenari targarí. La gala, dirigida per Jordi Ferreny i presentada per Carme Sangrà, va comptar amb la intervenció d'un grup d'artistes del Casal, els quals van ser llargament aplaudits per un nombrós públic. La festa va començar amb unes paraules del president de Càritas Parroquial de Tàrrega, Ezequiel Rufes, i de Frederic Gené, president del Casal. Va ser una tarda plena de música, alegria i solidaritat davant d'una platea ben plena de públic. Al descans es va fer un sorteig de 3 obsequis, amb el qual el resultat global econòmic de la vetllada solidària va ser de 1.360 euros ingressats. Els Serveis Generals de Càritas Diocesana de Terrassa van acollir dilluns passat a Sabadell un curs de formació de gestió de projectes. Hi van participar una vintena de professionals de les Càritas Diocesanes de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa mateix. La formació va anar a càrrec de professors de la consultora Diagram, consultores per al tercer sector. L'objectiu del curs va ser conèixer i entendre les fases del cicle del projecte: identificació i formulació, execució i seguiment, tancament i avaluació, identificar els criteris necessaris per valorar i desenvolupar un projecte de manera global i, finalment, adquirir eines pràctiques que serveixin per al dia a dia dels professionals de Càritas. Seguim repassant l'actualitat. 8 de cada 10 persones acollides per Càritas Diocesana de Barcelona estan desocupades i gairebé 2 de cada 10 tenen una feina que no els permet sortir de la pobresa. Aquestes són les dades que reflecteixen en l'informe de Càritas Diocesana de Barcelona titulat Vides precàries, que es va presentar dimecres passat, un estudi qualitatiu al voltant del treball precari que ha comptat amb la col·laboració de 35 persones ateses per l'entitat. A la presentació de l'informe van intervenir Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, Miriam Feu, responsable d'anàlisi social i incidència de l'entitat, i Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona. Salvador Busquets va dir que estem sortint de la crisi per la porta del darrere, alhora que va avisar que, si bé l'ocupació ha augmentat d'un 3% a Catalunya al tercer trimestre del 2017, es continua amb una taxa d'atur elevada del 12,5% al nostre país. I va voler incidir en que la precarietat laboral és l'altra cara de la moneda a l'hora de parlar de creació d'ocupació, posant èmfasi en el nombre elevat de contractes temporals i en la poca durada d'aquests contractes. Miriam Feu, per la seva banda, va destacar que l'objectiu de l'informe és posar cara a la creu de la precarietat laboral. És per això que es destaquen els relats de 35 persones participants en els grups de discussió que constitueixen la font de l'anàlisi. Miriam Feu va destacar que les persones en situació de precarietat laboral se senten invisibles, desprotegides, explotades i atrapades. Són joves, migrants en situació administrativa irregular, majors de 50 anys i dones que viuen soles i tenen fills a càrrec seu. Aquests són els col·lectius més afectats per la precarietat laboral en tots els aspectes de les seves vides. El bisbe auxiliar Sergi Gordo va afirmar que l'accés al treball per part de tots ha de ser un objectiu prioritari i va destacar que les empreses han de ser veritables comunitats humanes i va acabar dient que només coneixent de prop les conseqüències de la precarietat que pateixen les persones, voldrem buscar-ne solucions per construir una societat més inclusiva i més fraterna. Càritas Diocesana de Barcelona demana una nova reforma laboral que combini les necessitats de les empreses amb els drets dels treballadors. Una pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.000 euros mensuals, el desplegament de la renda garantida de ciutadania i una política d'habitatge digne. Càritas Europa urgeix els governs de la Unió a comprometre's d'una vegada per totes amb la defensa dels drets socials. En una declaració difosa dimecres passat a Brussel·les sobre la conferència d'organitzacions internacionals no governamentals de la recomanació del Consell d'Europa sobre els drets socials, Càritas va fer una crida als líders europeus a adherir-se a la Carta Social revisada i a reconèixer-la com a Constitució Social d'Europa. També Càritas Europa subratlla que els governs han d'aprofitar l'oportunitat que ofereix la proclamació del Pilar Europeu dels Drets Socials i començar a detallar un full de ruta per promoure la garantia efectiva dels drets socials per a tothom. El secretari de Càritas Europa va afirmar que ja és l'hora que els governs nacionals i la Unió Europea donin prioritat a les persones. També va dir que cal abordar les desigualtats entre els països i dins de les mateixes nacions i que posar la gent primer també significa anar més enllà de l'ocupació. Les persones no només són treballadors, va afegir, sinó éssers humans. Càritas Europa comparteix l'opinió de la conferència en el sentit que tots els socis del procés de Turí, estat membres de la Unió Europea, han de seguir la proclamació amb el compromís inequívoc d'aplicar efectivament tots els drets socials que ja s'han adoptat en el marc de la Carta Social Europea del Consell d'Europa. Per garantir que el procés d'implementació estigui fermament arrelat a la societat, Càritas Europa s'assuma a la invitació de la conferència a la Unió Europea i als seus estats membres per supervisar l'aplicació dels principis consagrats en el mateix Pilar Europeu de Drets Socials en estreta consulta amb representants de la societat civil. I un últim apunt, la cooperativa d'energia verda Som Energia va signar dimecres passat, dia 24, un acord per al finançament total de la instal·lació d'un sistema d'autoproducció fotovoltaica amb la Fundació Entre Tots i per al bé de tothom que gestiona les llars del seminari a la diòcesi de Lleida. Aquest serà el primer projecte adreçat a pal·liar els efectes de la pobresa energètica que finança Som Energia i permetrà les 19 famílies en situació de vulnerabilitat social o econòmica que viuen en aquest edifici estalviar al voltant d'un 30% en despesa energètica cada any. El projecte ha estat impulsat a iniciativa del grup local de Lleida de Som Energia arran d'un estudi d'optimització de potència que es va fer a les llars del seminari quan aquestes van contractar la llum amb Som Energia ara fa un any. El finançament d'aquest projecte és gràcies a les aportacions voluntàries que es poden realitzar a través de la factura de la llum. En virtut d'aquest conveni signat, Som Energia realitzarà un donatiu de més de 23.750 euros a la Fundació, que es destinarà exclusivament a la cobertura, a la coberta solar fotovoltaica de 12.720 watts, de 12,72 kilowatts de potència, que instal·larà a la teulada de l'edifici i l'empresa d'enginyeria Badia Energies. Per part del Bisbat de Lleida, va signar el conveni el vicari general Josep Anton Jové, per part de la Fundació Entre Tots i pel bé de tothom, Carles Sant Martín, i per part de Som Energia, Javier Hernández.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor. La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. El treball caritatiu de la setmana.
Avui coneixerem una mica més el projecte de la Casa d'Acollida per a Dones Les Vetlladores, situada a Berga. Ja porta més d'un any de funcionament. Ens acompanyen per parlar-ne els qui se n'encarreguen de la gestió com a educadors i com a tècnics. Són Ot Masang i Ferran Quirós. Ells són matrimoni, tenen 5 fills i acompanyen amb la seva família les dones que ja han estat o estan acollides en aquesta casa. Un projecte de la diòcesi de Solsona que avui amb molt de goig compartim amb vosaltres perquè l'hem anat seguint els últims 2 anys des que es va beneir i va començar a tirar endavant. Ara ja, amb la realitat dels rostres i les persones acollides. I tenim a l'estudi de Ràdio Estel Ot Masang i Ferran Quirós. Bona nit, bon vespre, benvinguts.
Bona nit.
Bona nit.
Com estan?
Molt bé. Gràcies per invitar-nos.
Gràcies a vostès per haver vingut, perquè sabem que quan parlem d'una diòcesi llunyana a Barcelona o que no és d'aquí del voltant, de vegades es fa un esforç per venir. I l'esforç també el que fan vostès amb aquesta casa, les vetlladores, casa d'acollida per a dones. Ens poden explicar una mica o recordar què és aquesta casa i quines dones acull? Per què està pensada, vaja, en definitiva?
Doncs, primer, seria bo per iniciar la conversa. Això sorgeix d'una iniciativa del bisbe Xavier, que fa una demanda a les treballadores socials de la diòcesi. Allà aquesta demanda la recull la parròquia, des de la parròquia de Berga, concretament la treballadora social, la Gemma Bajona, i comença una recerca per buscar un lloc on doni cabuda a dones en situació de vulnerabilitat. A partir d'aquí sorgeix un antic convent de Berga, on hi havia les carmelites missioneres de Berga, que havien estat durant molts anys fent una bona tasca a la població. I el nom de la casa, que es diu Les Vetlladores, ve perquè les germanes carmelites feien la visita de malalts i dels difunts, feien la vetlla. A partir d'aquí la casa es va buidant, com moltes cases de religioses on no hi ha prou vocació. La casa queda buida fa uns 4 o 5 anys. Des de Berga veuen la necessitat que va sorgir d'aquest projecte de necessitat d'acollir dones. Hi ha una sessió de les germanes carmelites a Càritas de Solsona. A partir d'aquí sorgeix el projecte.
Per tant, és la unió de forces, la congregació religiosa ha de deixar la casa, l'església, la congregació religiosa, suposo que també la societat civil hi veu allà doncs, moltes possibilitats d'acció social, i Càritas és qui finalment canalitza, no?, a través de l'adquisició, d'alguna manera, d'aquest espai.
És una cessió.
És una cessió. Sí, 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 adquisició, em refereixo, que no necessàriament en propietat, però l'important és que allà es pugui fer feina, el projecte social. No sé si jo et vol afegir...
Sí, que Càritas, a través de, les ganes que li ha posat la Gemma, l'assistent social de Càritas de Berga, detecta de que en el públic femení sí que hi ha unes respostes institucionals, però visitant diferents institucions ja veu que potser sí que caldria oferir un altre tipus d'atenció. I passa per crear aquesta llar on se podria acollir dones, però no de manera institucional, sinó des de realment t'acull a casa meva. T'acullo a casa meva. I això és el que estem intentant fent des de fa un any alguns mesos més. Estem vivint a la casa, nosaltres, amb els nostres fills, i des d'aquesta vida acollim les dones en el nostre quotidià. Sí?
Sí, sí, està molt ben entès, perquè el que fan vostès és assumir el paper de família que acull i donar aquesta familiaritat a una casa que ja no és un espai fred, no?, que acull, sí, sinó que és una llar, una família.
Exacte. El que ens importa és justament aquesta acollida des del tu a tu, des del fet de que qualsevol persona té un valor únic, sí? I que pugui estar trencada o hagi passat mals moments o tingui moments de dubtes o el que sigui, pues, aquesta persona té un valor i molt important i que té dret a avançar en la vida. I nosaltres el volem acollir a casa nostra amb els nostres fills i que des d'aquesta acollida ja pugui sentir que aquesta persona, ella mateixa, pugui sentir el valor que té, sí?
Per tant, no es tracta només d'oferir un sostre, un espai, que també s'ofereix, sinó sobretot unes persones, en aquest cas una família, que acullen dones en situació de vulnerabilitat, dones necessitades a casa seva. De dones, suposo que n'hi pot haver amb molts perfils i moltes situacions concretes, des de dones que han patit trencaments, maltractaments, que estan en situació sense feina...
Exacte. Sí, ja ho has dit. Vull dir que...
Diverses problemàtiques, però sí, dones amb fills o sense, que hi ha ocasions que venen les dones, que normalment són les que queden a càrrec dels fills, doncs també són acollides a la casa.
Per tant, dona amb fills o dona sola és acollida si ho necessita en aquesta llar.
La idea és que aquesta dona tingui realment aquesta voluntat d'entrar a la casa i que sigui realment el recurs idoni per ella, perquè potser aquesta convivència, justament, que podem parlar després de molta intensitat, no li convé. Sí? Potser necessita un recurs, pues, amb més distància, amb menys convivència. Sí? Llavors, bueno, junts mirem si realment és aquest el recurs que necessita.
Avui ens parlen Ot Masang i Ferran Quirós de la casa d'acollida per a dones, les vetlladores de Berga. Per cert, el nom de les vetlladores, per què?
Carmelites abans vetllaven els malalts
i els difunts.
Llavors, aquesta casa ja es deia així. Nosaltres vam guardar aquest nom perquè ens ha semblat que s'adequava bastant a la nostra realitat, perquè no estem pas portant la persona o guiant la persona cap a nosaltres ens sembla que hi hagi d'anar, sinó que estem vetllant aquesta persona. És el que intentem fer, almenys. És el que volem assolir. És això, és estar al costat de la persona i estar junts a on vulgui anar.
Està claríssim. Es pot mantenir el nom perquè, en el fons, la tasca moguda per l'amor i per la inquietud d'ajudar els altres és la mateixa, encara que sigui un ús diferent, no? Abans una congregació religiosa, ara una família que acull dones.
un espai de seguretat, un aixopluc, perquè la persona pugui recuperar la seva força, els seus dons. Perquè partim de la base que tothom té un do, en algun moment la vida dona sotracs, en un moment arribem nosaltres per circumstàncies mil, i aquesta persona recupera la seva força per tirar endavant la seva autonomia, treure el seu projecte de vida.
Otma Zang i Ferran Quirós acullen com a família les dones a la casa d'acollida a les Vetlladores de Berga, un gran projecte de Càritas Diocesana de Solsona que ja està funcionant amb dones acollides. Ja ha comentat una mica Ot Mazang el que fan, però ens poden explicar una mica de més què ofereixen vostès a les Vetlladores?
Pues és molt senzill, justament. És des d'aquesta senzillesa que a vegades pensem, i què estem fent aquí? Que no fem res. Però sembla que sí, que estiguem fent més del que ens sembla. Perquè és des del quotidià, des del dia a dia. Compartim la nostra vida, cuinem junts, netegem junts la casa, passem bons moments junts de compartir festes, també compartim penes.
I es coneixen, no? Mutualment.
Vostès
als acollits, a les acollides i elles a vostès.
Sí, perquè és que...
Sota el mateix sostre hi ha una vida comunitària. Hi ha cadascú té el seu espai propi de les seves habitacions, però la cuina, el menjador, és comú. Llavors, els àpats, doncs, hi ha sempre una persona que cuina per tots, es comparteixen, i hi ha aquest component de vida en comú.
Podríem dir que justament la funció una mica de la casa és crear una terra fèrtil, sí? Perquè si aquests llavors volen, puguin créixer, sí? Però no fem molt més que això, sí? És molt senzill, és compartir aquest quotidià. Evidentment, la persona, si necessita recursos més enllà d'aquest quotidià, llavors nosaltres tenim les eines, tenim també els coneixements, coneixem els recursos perquè ella pugui anar a on...
Orientar-la,
pugui... Pots fer servir aquests recursos.
Per exemple, una dona pot necessitar o pot tenir capacitats per fer algun servei domèstic que a Berga pugui necessitar alguna família. Vostès poden posar en contacte,
sí,
amb aquestes dones?
Sí, recerca de feina. Per exemple, des de Càritas hi ha tot un projecte d'activa, de recerca de feina on les posem. Ara, per exemple, hi ha una dona que necessita aprendre la llengua, doncs té un programa de Càritas per aprendre el català. I obrim, sobretot, ha de ser una obertura a l'exterior.
Ens diuen vostès que fan poca cosa, els agraeixo la humilitat, però de vegades amb aquestes poques coses es fa molt per moltes dones que estan potser en la buidor més absoluta, en la decepció per la vida, i troben en aquesta calidesa, en aquesta acollida, en aquest compartir senzill, un canvi radical, oi?, en el seu projecte de vida. No els sembla que poden pujar una miqueta més al nivell?
Sí, és el que li dic, que fins i tot a mi a vegades em sembla que faig poca cosa, però crec que sí, que en definitiva és molt, el poc és molt. Nosaltres vam créixer en creient, com adults i com educadors, creient en una frase que diu el Jean Vanier, cada persona és una història sagrada, i crec que és una mica el que estem intentant vivir, no? Mm-hmm. Veure que l'altra persona, com jo, té una història sagrada i que té, pues, aquest dret d'estar considerada, respectada, escoltada.
I només afegir que també és des de l'intercanvi. O sigui, que no estem allà nosaltres, sí que estem allà, evidentment, i rebem, però la persona que arriba també ha de saber que ens acull. Quan arriba allà, estem nosaltres amb la família, amb bastants nens, i també altres dones que estan allà, i ha de fer el pas d'acollir-nos. O sigui, és recíproc, perquè la relació que volem és d'igual a igual. I per nosaltres ho tirem endavant perquè és enriquidor per nosaltres.
Jean Vanier, un teòleg catòlic canadenc, francòfon, dona nom a un moviment o a una realitat que es diu l'Arca, en la qual una mica es concentra la seva història personal, també, no? Com a persones compromeses amb l'Església i amb l'acció social. Ens ho poden comentar una mica? Perquè en el cas d'Aude, ella és francesa, i va venir l'any 1997 aquí, després va conèixer Ferran, van formar una família, i a partir d'aquí ens seguit, no?, com a família, un compromís personal. No sé si els sembla bé, perquè em sembla que va bé per als oients també explicar-ho.
Doncs sí, nosaltres ens vam conèixer en aquesta organització que es diu l'Arca, de Jean Vanier, Érem voluntaris, molt, molt jovenets, però sí que la nostra, o sigui, ens va transformar aquesta experiència i ens va acompanyar en el nostre creixement com a adults, parella, família i educadors. Vam estar convivint amb persones amb una discapacitat i justament elles no ens van mirar d'una altra manera que de tu a tu, sí? I no ens van demanar ni currículums ni res especial. I volem transmetre això que ens van ensenyar elles, aquesta, pues això, aquesta relació senzilla.
Sense valorar, sense jutjar i sense establir categories.
Acollir l'altre sense res més.
Sí, Ferran, algun comentari més sobre...
Simplement vam descobrir, jo personalment, el do de la relació amb les persones amb discapacitat intel·lectual. El moment d'arribar jo ja a la llar, per primera vegada, tenia 21 o 22 anys, em trobo amb persones que em puc mostrar autènticament. Tenen les seves dificultats, com tothom, però arribo ja i no em sento jutjat, em sento lliure, i això em fa créixer. A partir d'aquesta experiència nostra, que l'hem viscut en família i com a educadors, doncs neix aquests valors, però que estan molt ben inscrits, que recomano a tothom perquè té una extensa una gran quantitat de llibres. Ja en venia una i explica tota la vivència, ell des del coneixement que encara continua vivint amb les persones amb discapacitat en un poblet del nord de França que es diu Trolí.
I Ferran Quirós i Ot Masang han viscut la seva experiència de matrimoni, tenen 5 fills, i ara fa un any van passar a encarregar-se, d'acord amb Càritas, d'aquesta casa d'acollida, les vetlladores, per tant, un nou projecte dins un compromís que continua, no?, i que es manté.
Sí, realment és una continuïtat per nosaltres. Vam viure aquesta convivència des de més a prop, des de més lluny, amb les comunitats de l'Arca, i llavors ens va néixer per dintre una ànsia de descobrir alguna altra manera també de conviure i d'aportar a la societat, i ens vam posar en camí durant uns anys buscant una mica de quina manera seria. I sí que... junts amb els nostres fills.
Sí, i vam tenir la gran sort que vam coincidir. Nosaltres ho veiem gairebé providencial, el sentit de trobar-nos. Una necessitat nostra com a família, i al mateix temps, sense saber-ho, a Berga s'estava gestionant, s'estava preparant un projecte que es creia perfectament a el que nosaltres buscàvem, quan nosaltres ho desconeixíem completament. I gairebé a l'assar, nosaltres parlem de providència, ens hi vam trobar.
Mm-hmm. No, potser ajuntar sí que els nostres fills han viscut aquesta continuïtat, però sí que ara l'experiència és com molt intensa, aquesta convivència del dia a dia, i som molt, molt partícip d'aquesta acollida. O sigui, ells, tant com nosaltres, estan allà acollint l'altre, i llavors els altres també, les dones, són les que ens han d'acollir nosaltres i ens han d'acollir els nostres fills.
De quines edats són els fills? Més o menys són nens alguns,
no,
encara?
No, ja des de 16 anys, la Belgran, que és la pobilla, i després una nena petita que al març farà 3 anys, o sigui que al mig hi ha 3 nanos de 8, 10, 12.
Entre 16 i 3 anys, per tant,
exacte.
Tenen de tot,
de tot, des de l'institut fins a primària.
Per tant, aquelles dones que siguin acollides amb alguns fills, ara mateix tenen diferents... edats per vincular els seus fills amb els seus.
Pensem que un dels avantatges que ofereix Càritas amb aquest, en el cas de les vetlladores, és que és un projecte intergeneracional. Hem tendim la societat a dir a sectoritzar. Aquí hi ha els malalts, aquí hi ha la gent gran, aquí hi ha els nens, i difícilment ens barregem. I aquesta idea de l'antiga, la casa de pagès, pairal, on vivien els avis, els tiets, no ho som perquè estem a Berga, però sí que hi ha, per exemple, una dona de 70 anys que està convivint amb nosaltres, que està gaudint de ser una mica de fer de iaia d'aquí de la casa, i aquestes diferents edats jo crec que és enriquidor. I els projectes socials, a vegades, a nivell normatiu ja ho impedeix. I penso que aquest és un dels avantatges que ho gestioni Càritas.
Important que digui això Ferran Quirós, perquè de dones amb necessitats i amb vulnerabilitat n'hi ha de totes les edats, potser pensem en el perfil tipus de dona jove amb un fill petit i separada o abandonada o repudiada o fins i tot maltractada i sense feina moltes vegades. Però no pensem també en una dona de 70 anys o fins i tot més gran que pugui tenir aquesta necessitat de ser acollida. Per tant, aquí totes les edats serveixen, no? I no hi ha límit.
No.
Ens poden explicar una mica més, i amb això ja aniríem acabant, si els sembla, tornant ja a parlar pròpiament de la casa d'acollida per a dones Les Vetlladores, que ja funciona des de fa més d'un any a Berga, les característiques de la casa, quina capacitat té i quantes dones han acollit fins ara i quantes n'hi ha ara? Ens ho poden comentar una mica tot?
Doncs en total s'han acollit 6 dones, sí, i 3 nens. Sí? Ara actualment hi ha 3 dones i un nen que estan vivint amb nosaltres, d'aquestes 6. S'han fet de... Bueno, s'han de demandes per entrar a la casa, n'hi ha vingut cap als 50 en un any i poc. O sigui, hi ha bastantes demandes, però també des de el no conèixer el projecte. Llavors hem d'anar posant-nos d'acord, no?
Hem de dir que ens arriben a la casa per diferents vies, bàsicament ara actualment des de serveis socials, o sigui des de la mateixa població de Berga, des de la mateixa parròquia, des de la mateixa Càritas i molt també des de la xarxa. Doncs des de la pàgina web doncs hi ha molta gent que contacta, la pàgina web, vull dir, de Càritas Diocesana de Solsona, hi ha una pestanya que parla de Les Vetlladores, on també hi ha un blog on fem més notícies pròpies de la quotidianitat de la casa. I que sí, continua. I, bueno, que venen de diferents vies i és un espai... La casa és gran, hem de dir que és un antic convent. En el seu moment hi havia, en el moment més àlgid, doncs, van arribar a viure 25 germanes, o sigui que té una gran capacitat.
També és una casa que està en mal estat. Llavors
bueno,
s'ha de fer...
No està en bon estat,
bueno,
però...
Amb necessitat de reformar, ja ens entenem. Sí. Està, que s'han fet el mínim perquè sigui apte per viure, diguéssim, però...
Sí. En bon estat, el que passa que és una casa vella.
Vella.
I les cases velles doncs, sempre tenen les inconvenients d'estar vella. Estem en la part de Maca de Berga, que és el casc antic. Uh-huh. Té una gran capacitat, però... Clar, la idea, la del projecte, és no omplir-la, perquè si es vol tenir un ambient familiar, al moment que fiques 30 persones, 20 persones, es converteix en un alberg i aquesta proximitat, aquesta vida en comú...
Es perdria.
És difícil de mantenir.
Per tant, hi podrien cabre 25-30 dones acollides...
No tant, però no tant. Sí. 20.
Sí, potser 20, i llavors la idea de vostès és acollir-ne màxim 6, 8, 10, com en...
8, 10,
exacte, jo crec que sí.
De la persona,
més o menys,
no és el mateix
depèn.
Que vinguessin unes dones solteres que tenen una certa autonomia, perdó, o que vinguessin dues famílies amb nens petits.
Sí, hem dit que Ot Mazang és francesa, però no hem dit que Ferran Quirós és català, de Mollà, fill de Mollà...
No, de Barcelona.
Perdó, de Barcelona, disculpi. Però
amb accent, francès.
Ah, també,
sí. Per culpa d'ella, sí.
Per culpa d'ella. Però ella parla molt bon català, també, deixi'm-ho dir. Per tant, estan integrats aquí. Això ho assumeix molt bé, no, Ot? Francesa a prop, també, suposo que té família allà.
Està, però m'agrada estar aquí, a Catalunya.
Molt bé, molt bé. Fill de Barcelona, han viscut a molts llocs. Jo deia Mollà perquè abans de l'entrevista m'ho comentava.
Es van conèixer a Mollà i hem viscut molt temps. Per nosaltres és
un lloc emblemàtic, un lloc de referència, sí, per entendre'ns.
Sí, per nosaltres sí.
Doncs avui hem presentat ja, pel que fa al seu funcionament operatiu, la Casa d'Acollida per a Dones Les Vetlladores de Berga, un gran projecte social de Càritas Diocesana de Solsona i que ha arribat a acollir simultàniament fins a 6 dones en situació de vulnerabilitat, que té una capacitat per una vintena, però que la idea és que vagin entrant per tenir aquest to familiar un nombre no massa gran, però que permeti la qualitat, no? Per sobre de la quantitat, tot i que de demandes n'hi ha moltes, malauradament, ja ens ho han dit, una cinquantena en un any. Volen comentar alguna última cosa per acabar, Ferran, Ot?
Bàsicament, com ho has dit, és més la qualitat que no tant la quantitat, i segurament, probablement, seríem, si volem alguna cosa o intentem, ser un signe de que és possible viure d'una altra manera. No ens enganyem, nosaltres estem a dins i també ho som, un món individualista, on cadascú fa el que pot i a vegades les relacions són fredes. Busquem que és possible viure d'una altra manera dins de la fraternitat. Difícil, amb el quotidià, dur, però aquest és el nostre interès. No canviarem segurament el món, ni volem, però sí un signe que és possible viure d'una altra manera.
si posaran un granet de sorra per canviar el món. Això sí, correcte. Tots una mica som cridats a fer-ho. I com a projecte de Càritas, la idea és que sigui estable, oi? Aquesta casa d'acollida, que duri molts anys, amb vostès o amb altres que puguin venir en un futur.
Sí, sí, la idea és això. Sobretot si està responent a una necessitat. I, clar, el que farà parar el projecte és aquest. El que no hi hagi aquesta necessitat, i ojalà.
I els recursos econòmics, perquè ser Càritas i un projecte privat, doncs sí que hi ha un esforç des de tota la Càritas, i això s'ha d'agrair des del bisbe fins a totes les persones que treballen, que hi ha una recerca constant de subvencions, d'ajuts, i nosaltres que també aquest any s'hi posarem a buscar suports tant a nivell material com de gent que pugui col·laborar.
Molt bé.
Ens podeu seguir al Facebook.
Endavant,
o
sí.
Al blog, que es diu Conviure a les Vetlladores.
El blog Conviure a les Vetlladores, o al Facebook Buscant les Vetlladores, no? Simplement.
Exacte, sí. Tots els enllaços estan a la web de la Càritas Diocesana de Solsona.
Doncs ens connectarem, perquè aquest programa també s'ha anunciat a través del Facebook i del Twitter, com fa cada setmana, per tant, establim vincles amb la casa d'acollida per a dones, les Vetlladores. Suposo que per contactar-hi, si algú que ens escolta pot conèixer alguna dona interessada o pot estar
allà interessada. Allà trobarà els contactes, allà a la web ho trobarà tot, i també si hi ha gent que vulgui col·laborar amb la seva presència, amb el seu temps, amb els seus talents o amb els seus diners, pues, també que ens contacti.
Moltíssimes gràcies, Ot Masang i Ferran Quirós, matrimoni, pares de 5 fills, i actualment els tècnics, acompanyants i educadors que conviuen amb les dones acollides a la Casa de les Vetlladores, casa per a dones situada a Berga, un projecte diocesà de Càritas de Solsona. Gràcies per la vostra presència aquí, molts ànims, felicitats per aquesta feina que vostès fan, i bé, llarga vida al projecte. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. La veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. La veu dels testimonis.
Avui volem conèixer el que fa per Càritas un treballador contractat de Càritas Urgell, concretament en la gestió i en la feina del Centre Sant Domènec de Balaguer. El seu nom és Juanjo Tenorio i ens escolta ja. Senyor Juanjo Tenorio, bona nit, bon vespre i benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit.
Com està?
Bé.
Ens pot explicar primer de tot, si li sembla, què és el Centre Sant Domènec de Balaguer?
Bé, el Centre Sant Domènec de Balaguer, doncs, és un lloc de, diguéssim, d'acollida i una mica, doncs, de formació, on fem diferents activitats ja enfocades a infants, on fem el reforç educatiu, on anem als centres, doncs, on treballem els valors, amb tallers pràctics, on també, doncs, tenim, diguéssim, des d'ensenyament, doncs, delegada, doncs, la UEC, que és la unitat d'escolarització compartida amb alumnes de secundària, doncs, que no volen i estudiant o tenen conflictes i fer un grup reduït de nou alumnes. I alhora també, doncs, durant l'estiu fem el casal d'estiu. Això és el que fa, diguéssim, a infants i joves. Després, doncs, dins del que és, doncs, formació, doncs, fem diferents cursos. Fa dos mesos vam fer el curs de mosso magatzem, on hem, doncs, aturat els uns cursos, doncs, poden, diguéssim, formar-se i assolir, doncs, certificacions, títols, per poder, doncs, el seu món laboral, doncs, tindrem més opcions. I tenim, doncs, la responsable de laborar, que és una mica també l'encarregada, doncs, de fer una mica, doncs, de seguiment de les persones que passen per aquí, que tenen diversos problemes per assolir entrar al món laboral.
I la seva feina com a treballador contractat de Càritas, quina és? Què explicaria del que vostè fa?
La meva, doncs, és, com a cap de centre, una mica coordinar totes les àrees i una mica, doncs, on més estic ubicat des de la dona infants i joves, perquè al seu dia, doncs, quan me va contactar a Càritas en aquest sentit, era com a professor de la web, va dir canvis estructurals, diguéssim, a l'organització i de cap de centre, i una mica, doncs, és ser de professor, fer de coordinador a la part de reforç, sortir de tallerista, doncs, a fer els tallers de treballar els valors i alhora, doncs, fer un seguiment a l'hora, doncs, de tot el que és acollida i laboral, doncs, de la gent, doncs, que ve aquí, que, bueno, que com a persona d'aquí a Balaguer, doncs, conec i són casos no personals, però sí que és una mica personals per intentar, doncs, ajudar amb aquestes persones que puguin, doncs, millorar la seva qualitat de vida o sortir de una situació, doncs, en aquest sentit, doncs, dolenta o que en aquest moment és un problema puntual, intentem donar-li, doncs, aquest cop de mà perquè pugui sortir sent.
En el nostre programa La Veu de Càritas, sovint ens esforcem per trencar les diferències i per destruir els murs que de vegades hi ha entre els diferents estats de vida que tenen a veure amb Càritas, és a dir, voluntaris, treballadors contractats, de vegades parlem d'usuaris, persones beneficiades, tots som una mica Càritas i els treballadors contractats, com ara vostè, també fan un esforç generós, ho sabem. Però potser aquest nivell de compromís, no?, més gran o més permanent del treballador contractat és un reflex també de la necessitat que Càritas els tingui, aquests treballadors contractats, oi?
Sí, la veritat és que sí, que a vegades que fas personal i, doncs, la formació o el que se't queda una mica com a positiu en aquest sentit és veure, doncs, aquesta persona després del carrer i veure que ha solucionat i que gràcies a Càritas, doncs, ha pogut sortir d'aquest problema. I sabent una mica, doncs, que nosaltres, o sigui, diguéssim, aquí en aquest centre de Balaguer, doncs, hi ha tres persones contactades on hi ha un volum elevat d'activitat i on la majoria, o sigui, les activitats que duem a terme en aquest sentit, doncs, gràcies als voluntaris, és on té una mica la raó de fer, no? O sigui, les persones que venen a donar aquest cop de mà, que siguin una mica l'exemple del reforç educatiu que fem dimarts i dilluns a les tardes, on tenim un volum de 7-8 professors que, bueno, que s'han jubilat en aquest sentit i que venen a donar aquest cop de mà i que sense ells això no seria possible. I una mica el que se't queda una mica en aquest sentit és que tu, o sigui, ets una persona contractada però que no hi ha cap diferència amb els voluntaris o amb la tasca que fan, només és que tu tens aquesta remuneració i aquestes obligacions i ells els tens com a companys de feina en aquest cas, no?
Necessaris són tots, evidentment, el reconeixement als voluntaris sempre té aquest plus, no?, d'una generositat en temps i en recursos. Hem de dir que Balaguer, podem dir que és una plaça forta a la diòcesi d'Urgell perquè la tenim més a prop d'altres punts de Catalunya, de la Catalunya central, i també és una ciutat on hi ha moltes necessitats. Balaguer, capital de la Noguera, per la proximitat amb Lleida, com dèiem, i amb la Catalunya central, fa una funció molt, molt potent, oi? El bisbat d'Urgell, podem dir.
Sí, la veritat és que sí. Jo, en aquest sentit, doncs, desconeixia, i fins i tot, doncs, ara, quan fem algun curs o obrim una mica, doncs, a la gent del carrer, que no ve com a usuària i que no té, doncs, aquest recurs, en aquest sentit, doncs, com a prioritari, perquè, bueno, perquè estan a la vida, doncs, han tingut més sort que d'altres i estan bé econòmicament així. Quan obrim amb un taller o alguna cosa, és que és una mica sorpresa, no?, d'aquest centre i de l'activitat que hi ha aquí dins. Que, bueno, no dic que de fer, doncs, que, doncs, la imatge que sempre s'ha donat de Càritas és, doncs, on donen aliments o on realment, doncs, donen roba, però quan veuen, doncs, la formació que es fa, o sigui, el seguiment que es fa, o sigui, el treball amb infants i joves, doncs queden una mica, doncs, com a col·lapsats, no? De fet, aquí a Balaguer, doncs, també tenim un pis d'acollida, on tenim, en aquest cas, dues famílies ubicades allà, i clar, doncs, explicar una mica tota l'activitat que es fa aquí, doncs queden bastant al·lucinades, no?
I tant, doncs tindrem ocasió de parlar de més coses que es fan, evidentment, a Càritas a Balaguer. Recordem que el centre Sant Domènec és a la plaça Josep Carner Ribalta, Balaguer, a prop del riu, a prop del centre, podem dir, no?, de l'església de Sant Domènec, del Sant Crist, ben situat.
Sí, sí, és, diguéssim, una zona on tenim l'església per un costat, o sigui, tenim una residència amb la qual compartim, doncs, diguéssim, nosaltres estem ubicats a la primera planta i estan ubicats a la segona, o sigui, tenim una zona d'arda, doncs, amb una zona esportiva petita i al costat, doncs, també tenim una llar d'infants, el casal de la gent gran està ubicat, diguéssim, amb aquesta plaça de Josep Carner, on nosaltres tenim, diguéssim, la ubicació a dins i ells estan al costat, o sigui, és un lloc on de vegades la gent desconeix una mica perquè, bueno, perquè doncs, la instal·lació o el centre has de doncs, entrar i caminar els 30-40 metres per poder accedir a la zona i quan venen i veuen una mica doncs, aquest centre, doncs ja et dic, queden molt sorpresos perquè, evidentment, si no, saben que hi és Càritas allà, però no sabien ben bé doncs, el volum d'activitat que s'havia fet, no?
Senyor Juanjo Tenorio, responsable del Centre Sant Domènec de Balaguer, treballador de Càritas d'Urgell i també de Càritas a la capital de la Noguera. Un plaer comptar amb el seu testimoni. Moltes gràcies per aquests minuts que ens ha dedicat. Felicitats per la feina que fan al Centre Sant Domènec i fins una altra. Bona nit.
Pues, moltes gràcies. I també doncs, que a Càritas doncs, treballen per les persones i aquest és l'objectiu doncs, en comú que venim amb tothom, no?
Gràcies i endavant amb aquest treball per les persones. Fins aviat. Adéu-siau.
Gràcies, Matrés. Adéu.
La veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. L'agenda de Càritas.
Repassem algunes previsions per als propers dies. Demà dimarts, a 5:45 de la tarda, al centre Sant Domènec de Balaguer, es farà una activitat de reforç educatiu adreçada a nens i nenes que tinguin entre 6 i 12 anys i que presenten dificultats per seguir el curs escolar. Dimecres, a 11:45 del matí, i també al centre Sant Domènec de la capital de la Noguera, els alumnes de tercer d'ESO de l'escola PIA, a Balaguer mateix, faran un voluntariat aprofitant el servei comunitari que cal realitzar en aquest centre educatiu. Són grups de conversa en català amb els participants dels cursos de Càritas dins el seu projecte Activa't. També dimecres a les 3 de la tarda, al mateix centre Sant Domènec de Balaguer, es farà la darrera sessió del taller de costura de l'Espai Grapats, amb activitats d'oci obertes a la resta de la població. Deixem la diòcesi d'Urgell, canviem d'àmbit. Dijous a les 5 de la tarda es farà els Serveis Generals de Càritas Diocesana de Terrassa, al carrer Duran i Sors, número 11 de Sabadell, una sessió del plenari del Consell Assessor de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas a la diòcesi de Terrassa. I dilluns vinent a les 7 de la tarda a la seu de Cristianisme i Justícia, carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, es farà una nova sessió del cicle Els dilluns dels drets humans amb aquest títol, La pena de mort avui, execucions dins i fora de la llei. La sessió comptarà amb els ponents Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, i Irene de Puig, impulsora del grup IREF del projecte de filosofia 318.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
I fins aquí la veu de Càritas d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Us recordem que aquesta setmana també és intensa en celebracions per a l'Església i moltes també lligades a la caritat. Dimecres, com cada 31 de gener, l'Església celebra la memòria litúrgica de Sant Joan Bosco, el fundador dels Salesians, aquest profeta que va néixer a prop de Torí, al nord d'Itàlia, i que ha deixat gran petjada en l'acció social a través de diverses ONGs de la família Salesiana i, evidentment, amb una congregació religiosa molt implicada en el treball amb els joves. Felicitats, doncs, a la família Salesiana per la festa de Sant Joan Bosco i divendres la presentació del Senyor a la Candelera 40 dies després de Nadal. També val la pena tenir en compte aquesta important festivitat. A la veu de Càritas torna dilluns vinent a les 8 del vespre, com sempre, aquí a Ràdio Estel. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit i bona setmana. Adéu-siau.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.